Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament i Esmatza s'asseuran a parlar la setmana que ve per buscar solucions a la situació de la concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és almenys la voluntat del regidor de Serveis Centrals, Lluís Perarnau, després que Esmatza amenacés dilluns amb acomiadar almenys 17 treballadors. Perarnau creu que la trobada és molt necessària.
L'empresa, jo crec que és difícil no poder-se asseure a parlar amb l'Ajuntament quan està plantejant modificacions substancials del que és el servei i està anunciant que té afectacions laborals. Això jo crec que l'empresa, la seva obligació és plantejar les coses allà on toca, no? I parlar-ho amb l'Ajuntament. I nosaltres també anem a la reunió a demanar explicacions, però també amb voluntat de buscar solucions per evitar que hi hagi una repercussió negativa en els llocs de treball.
Perarnau es mostra disposat a negociar un nou catàleg de serveis o a implementar fórmules que garanteixin la viabilitat econòmica de l'empresa.
L'antiga estació de Sabadell Rambla dels Ferrocarrils ja és un centre de formació ferroviari i d'emergències.
L'anomenat Espai Sabadell Rambla ha obert avui oficialment, acollint una jornada sobre el futur de les estacions com a punts de negoci. La inauguració s'ha fet després de realitzar una quarantena de cursos com a prova pilot, en els quals han participat un miler de persones.
La tercera edició del Construint Ciutat mantindrà el seu pressupost d'un milió d'euros, però incorpora altres novetats arran de les peticions de les entitats participants.
D'una banda, el termini per justificar les subvencions serà d'un any des de la seva signatura, en lloc d'acabar-se el 31 de desembre. També es treballarà per coordinar les entitats de la mateixa zona, ja que el Construint Ciutat només finança un projecte per barri i tres per districte.
En esports, Dani Gómez no seguirà el Sabadell la temporada que ve.
El Toledà i el Club Arlequinat han arribat a un acord per rescindir el contracte, assegurant que és el millor per les dues parts. La decisió ha sorprès, tenint en compte que Gómez era un dels jugadors més utilitzats pel tècnic Toni Saligrat.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda de Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell. L'ascens de temperatura segueix dia rere dia, però què hem d'esperar per les pròximes hores? Algun canvi? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la veritat és que el temps es presenta força tranquil perquè resta d'aquesta jornada de dijous. Només esperem algunes nuvolades que això sí estan descarregant algun feble ruixat cap a punts del Pirineu i Prepirineu, però en principi fora d'aquest àmbit l'ambient continuarà sent en conjunt força assolellat. Això sí, tot plegat acompanyat d'unes temperatures que ara ja són ben bé similars a les d'ahir, però en algun punt són fins i tot una miqueta més elevades. Ara mateix les temperatures més altes s'estan resistant cap a i a l'interior de les Terres de l'Ebre amb màximes que arriben fins als 36 i 37 graus, però és que pràcticament més enllà de la costa les temperatures doncs, estan per sobre dels 30 graus. De cara a demà, la situació molt similar a la d'avui, tot i que sí que és veritat que a partir de migdia creixeran més nuvolades i hi haurà també més núvols cap a les comarques de Girona. Aquí a l'interior, precisament de la quadrant nord-est i del Pirineu i Prepirineu, pot donar-se a la tarda algun ruixat aïllat. I a més, demà la temperatura serà, si fa no fa, com la d'avui. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem una situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem retencions a la C58 a Montcada i a Sant Quirze amb 3 i 4 quilòmetres de cues respectivament en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha problemes a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès i a Barberà en sentit sud també per accedir a aquesta col·lapsada C58. Si mirem a la P7 trobem problemes a Sant Cugat en sentit sud i si ja anem a Barcelona trànsit dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i aturades a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i un dia més ho fem parlant d'ESMATSA perquè l'Ajuntament ha obert la porta al diàleg a aquesta companyia després que amenacés dilluns amb l'acomiadament d'almenys 17 treballadors a partir del setembre arran de la implantació del nou sistema de facturació. El regidor de Serveis Centrals, Lluís Pere Arnau, assegura que l'administració local demanarà una reunió amb la direcció de la concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries de cara a la setmana que ve per tal de buscar solucions a la situació actual.
Entre les qüestions que l'Ajuntament vol abordar amb ESMATSA hi ha la revisió del catàleg de serveis que presta l'empresa i que no estaven inclosos en el contracte del 2012.
Hem d'abordar a veure quines dificultats planteja i nosaltres el que fins i tot podríem contemplar diferents escenaris, però abordar el tema dels catàlegs de serveis, no, el que estan plantejant, que hi ha hagut modificacions al llarg del temps en el catàleg de serveis, doncs podem veure. Doncs això, si el catàleg de serveis, les modificacions, hi ha algun extrem que puguem recollir o no, que és el que ells plantegen.
Pel regidor, el més important ara és conèixer a fons la situació de l'empresa per saber si hi ha solucions.
Si hi ha algun altre tipus de problemàtica o de dificultat, doncs també podem abordar-ho, no? Si és una qüestió de solvència econòmica, si és una qüestió de falta de marge per aplicar correctament, tècnicament, la instrucció tècnica de facturació, doncs podem abordar un cert ajornament, però en tot cas, això ha de ser l'empresa també la que es posi sobre la taula quines dificultats té i a partir d'aquí podrem veure si podem entomar-la, si podem veure una solució o no.
Pere Arnau ha posat aquests escenaris sobre la taula en una reunió amb els treballadors d'ESMATSA aquest matí. La trobada també ha servit per aclarir algunes de les dades que va donar la companyia i que, segons el regidor, són enganyoses. En aquest sentit, els ha assegurat que la voluntat del govern és doble: vetllar pel compliment del contracte i evitar que es perdin llocs de treball o empitjorin les condicions laborals de la plantilla.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
L'antiga estació de Sabadell Rambla dels Ferrocarrils ja ha reobert com a centre de formació ferroviària i d'emergències. Després d'una inversió de 400.000 euros, l'anomenat espai Sabadell Rambla arrenca com a equipament únic d'aquestes característiques a tot l'estat. Per això estarà a la disposició dels treballadors d'altres companyies ferroviàries i de tots els cossos de seguretat catalans.
Després de fer-se una quarantena de cursos com a prova pilot, en els quals han participat un miler de persones, avui l'espai Sabadell Rambla s'ha posat en marxa oficialment. Ho ha fet amb una sessió de treball per repensar el futur de les estacions com a nous espais de negoci. El president dels Ferrocarrils, Enric Ticó, n'ha posat un exemple.
És que l'estació de Vallparadís, a Terrassa, doncs s'instal·la la mútua de Terrassa per fer els consultoris externs. Això és un ingrés per la companyia, però sobretot el que és millor servei pels ciutadans. Imagina't, al Vallès, tothom podrà anar amb metro a partir d'ara al consultori extern, perquè tindràs una estació hospital o un hospital amb metro, diguem-ho així, no? Aquest podria ser un bon exemple. Botigues, actes, events, dinars, sopars, també jo recordo no fa massa doncs un sopar d'una associació a la plaça Catalunya de Barcelona, és a dir, són espais que a vegades la gent no sabem fer vendre prou com per fer entendre que són una part de la ciutat.
El secretari d'Infraestructures de Mobilitat, Ricard Font, assegura que reconvertir l'antiga Sabadell Rambla ja és un exemple d'aquest canvi de paradigma.
Teníem una estació que en el seu moment feia la funció d'estació, n'hem fet una nova, i hem reaprofitat aquesta. Per què? Per fer un espai de pensament i de formació. Això és una utilitat que li hem donat, concreta. Aquí no hem fet botigues, no hem fet un gimnàs, no hem fet, un supermercat, sinó hem fet un espai de formació i de pensament, que és el que farem avui. Reflexionar, pensar sobre, precisament, com han de ser les estacions del futur. Com repensem les estacions, però amb aquesta visió.
La jornada d'avui, que s'ha acabat fa pocs minuts, també ha servit per posar sobre la taula algunes demandes. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, per exemple, ha tornat a reclamar la connexió entre la ciutat i Castellà amb tren. Considera que ara és el moment de tornar a estudiar aquesta demanda, aprofitant que s'està dissenyant el Pla de Mobilitat del Vallès.
I avui també s'ha presentat la tercera edició del procés participatiu Construint Ciutat, que tornarà a repartir 1 milió d'euros entre els projectes socials i d'urbanisme que escollin els veïns. Aquesta edició, però, presenta algunes novetats sorgides del diàleg entre l'administració i les entitats que hi participen.
La regidora de Participació, Glòria Rubio, ha estat l'encarregada d'anunciar-los. Un dels importants per les associacions és la modificació del termini per executar els projectes.
A partir de la signatura del conveni, les entitats disposaran d'un any sencer, sigui el 31 de desembre, sigui el 31 de març, per poder executar el projecte. Això era una petició que vam fer arribar a totes les entitats i enteníem que tenia tot el sentit del món introduir aquest factor.
També s'intentarà que les entitats d'un mateix barri i districte no competeixin entre elles per guanyar el concurs, sinó que cooperin. Finalment, es potenciarà la campanya de comunicació per superar la xifra dels 8.800 participants, que van ser els votants de l'any passat. Tot i això, la novetat més important podria ser que el procés participatiu acabi sent cada 2 anys. D'aquesta manera es podrien valorar els projectes un cop acabats i preparar millor cada edició.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
En política, Lourdes Ciuró inicia una campanya viral per les eleccions municipals de l'any que ve. Amb el lema de Tu a tu, la líder de Junts per Sabadell ha obert 2 canals digitals per rebre suggeriments, idees i crítiques dels veïns de la ciutat. Amb totes aquestes opinions, diu, dissenyarà el seu programa electoral.
D'una banda, Ciuró ha editat un vídeo on anuncia un número de WhatsApp per rebre totes aquestes respostes per part de la ciutadania. A més, a través de la mateixa xarxa social, està fent circular una enquesta per conèixer com veuen els sabadellencs la ciutat. Els 2 canals estaran oberts fins la tardor, quan Ciuró començarà a donar detalls del seu programa i la resta de membres de la llista. Una llista que vol ser un projecte col·lectiu.
I entre tots poder fer aquest projecte de Junts per Sabadell, que vol ser això, un projecte aglutinador. Un projecte per promoure el sabadellenquisme, que s'hi pugui sumar tothom. És un projecte que va molt més enllà del partit polític en si mateix. És un projecte que ja comença a tenir moltes persones diverses que s'hi estan acostant, per començar a col·laborar amb nosaltres i per poder fer una visió de Sabadell molt integradora, una visió de Sabadell molt compartida i una visió de Sabadell que vulgui, doncs això, que la gent que s'hi sumi vulgui militar en el sabadellenquisme.
La líder de Junts per Sabadell ha assegurat que està oberta a parlar d'una candidatura conjunta de totes les forces independentistes, encara que aquesta possibilitat sigui remota ara mateix a la ciutat.
Marta Morell s'ha imposat a les primàries de Podem amb 150 vots i s'ha convertit en la nova secretària general del partit a Sabadell. Morell rellevarà en el càrrec el regidor del govern Ramon Vidal, que ha quedat en segon lloc amb 92 sufragis. El procés per renovar la formació ha tingut lloc entre els dies 11 i 18 de juny.
Marta Morell, que encapçalava la candidatura Sentim Sabadell, s'ha mostrat contenta i il·lusionada perquè Podem obre una nova etapa. La flamant secretària general del partit ha apuntat quina ha de ser la prioritat ara.
Pel que nosaltres ens vam presentar en aquestes eleccions, perquè el que creiem és que cal construir partit, necessitem fer un Podem fort, construït des dels barris, perquè necessitem ser una força que sigui important en la construcció del nou espai municipalista per fer una candidatura guanyadora pel 2019.
Morell també ha celebrat que amb la renovació de la Secretaria General i el Consell Ciutadà es pugui donar per tancada la crisi interna que ha viscut el partit en els darrers anys i que va arribar a suposar l'expulsió de Ramon Vidal i Elena Hinojo de la formació. No obstant això, els actuals regidors del govern no es desvincularan de Podem i seguiran formant part de la direcció política, ja que formaran part del renovat Consell Ciutadà, que està integrat per 18 persones, 10 aportades per la llista de Marta Morell, 4 més per la de Ramon Vidal i 4 més escollides en la votació presencial realitzada dissabte passat.
I afegim un parell de punts més del dia. L'Ajuntament de Sabadell començarà una ronda de contactes amb els representants del nou govern de la Generalitat.
Aquestes reunions es concreten amb l'objectiu de reprendre diferents situacions de diferents projectes de la ciutat. No realitzaran trobades amb totes les conselleries, sinó com aquelles que cal prioritzar, com per exemple la Conselleria de Treball Social i Empresa, per tractar la situació de la residència sud de Sabadell o el desplegament de la llei del Servei d'Ocupació Catalunya. L'Ajuntament també reunirà amb les conselleries de Cultura, Habitatge, Educació i Territori i Sostenibilitat.
La font de la plaça Catalunya s'il·lumina avui de color verd amb motiu del Dia Mundial de l'ELA.
Amb aquest gest es dona resposta a la petició de la Fundació Miquel Valls, que demanava il·luminar un espai emblemàtic. L'acció pretén donar a conèixer l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa de tipus neuromuscular.
El complex Alexandre tanca el curs.
L'equipament ha acollit des de l'octubre 20 de cursos adreçats a la gent gran sobre informàtica, comunicació, idiomes, art, cultura o música, entre d'altres. Un curs que també ha comptat amb novetats com ara activitats relacionades amb l'activació del cervell. L'edifici Alexandre compta amb 168 habitatges socials de lloguer amb zones de servei i biblioteca pública. D'aquests, 118 són per a gent gran i altres 50 per a unitats de convivència de fins a 3 membres.
I la Universitat Autònoma de Barcelona inaugura dilluns que ve l'Escola d'Estiu Internacional amb representació de 28 països diferents.
És la tercera edició de la UAB Barcelona Summer School, que ofereix una quinzena de cursos diferents d'una durada de 3 setmanes cadascun. Els cursos aborden temàtiques diverses com, per exemple, com la ciutat supera un atemptat terrorista, com el de l'agost passat a Barcelona, el llenguatge teatral urbà o les causes i les conseqüències del canvi climàtic global en la societat. Uns 200 estudiants s'han inscrit en la iniciativa.
En cultura, el Fresh Festival arriba aquest diumenge a Sabadell amb l'objectiu d'arribar als 5.500 espectadors. Durant un mes es podran veure al Jardí de l'Espai Cultura de Sabadell diferents espectacles, tant d'àmbit local com d'artistes més consolidats. El tret de sortida serà l'espectacle La nit dels musicals de Sabadell, que ja ha penjat el cartell d'entrades exaurides.
El festival, que aquest any celebra la seva segona edició, ofereix 34 espectacles per animar els vespres d'estiu a la ciutat. S'hi podran veure espectacles de quilòmetre zero, com el concert de Hollywood a Bollywood de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, però també es podrà gaudir de grans noms de l'escena musical, com Roger Mas o Manu Guix. Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Antiga Caixa 1859, explica que aquesta combinació d'artistes més coneguts amb d'altres d'àmbit més local ajudarà també que el festival sigui més conegut arreu del territori català.
Aprofitar aquestes presentacions, aquestes novetats d'aquests artistes ja consolidats i consagrats, que a més també serveixen per donar a conèixer el festival. Són caps de cartell que t'ajuden també, doncs, a l'hora de presentar-lo als mitjans de comunicació. Clar, són reclams que ajuden també a donar a conèixer, doncs, tota la programació completa del festival.
Joana Soler, presidenta de les Joventuts Musicals de Sabadell, assegura que un dels objectius del festival ha sigut precisament oferir una gran diversitat d'espectacles per tal d'arribar a un públic més ampli.
Facilita més que sigui molt més eclèctica la programació. No cal que ens tanquem amb un clàssic o només jazz o només música més popular. Vull dir, obrim molt més el ventall. I la prova està que tens aquí, des de l'Orquestra d'Acordions fins al Leroy, o bé al Quim Portet, o bé, no sé, vull dir, els Nens de la Unió. Vull dir, hi ha una varietat que... Això permet que pugui arribar a molta més gent, a un públic molt més divers, que no pas si agafem única i exclusivament un estil.
La novetat d'aquesta segona edició és la presentació d'un nou espai, l'anomenat Off Festival, que pretén acollir les propostes més alternatives i intimistes per tal que hi hagi proximitat entre artista i espectadors.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
S'apropa l'estiu i un any més el Casal dels Infants volem estar oberts per vacances.
Oberts a més de 2.000 infants i joves en situació social de vulnerabilitat.
Oberts perquè participin en casals d'estiu, colònies, camps de treball i el projecte de reforç del català Catestiu.
Per fer-ho possible, fer-nos costat.
Fes un donatiu a casaldelsinfants.org.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per abordar la resta d'informacions destacades del dia i avui comencem per una altra polèmica decisió judicial, llibertat provisional pels membres de la manada.
El mateix tribunal que els va condemnar a presó provisional ha votat avui que se'ls deixa lliures sota una fiança de 6.000 euros. Així doncs, poden sortir dels centres penitenciaris quan falta poc perquè es complissin els 2 anys de presó provisional que marca la llei. Recordem que estan condemnats a 9 anys de presó per abusos sexuals a una noia de 18 anys durant les festes de Sant Fermí.
A diferents punts del país s'estan fent a aquesta hora concentracions contra l'alliberament d'aquests membres de la manada. A Sabadell serà a les 8, és a dir, d'aquí una mica més de mitja hora, davant de l'Ajuntament, sota els lemes Nosaltres som la manada i ni un pas enrere. Més coses, Montse Venturós, condemnada per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament de Berga durant els 2 períodes electorals del 2015.
Un jutge de Manresa ha decretat per a l'alcaldessa 6 mesos d'inhabilitació per exercir un càrrec públic i una multa de 3 mesos. La defensa de Adam Turós ja ha anunciat un recurs contra la resolució que no impedirà que l'alcaldessa acabi el mandat.
Pedro Sánchez i Quim Torra reuniran a la Moncloa el 9 de juliol.
L'anunci de la data arriba poc després de fer saber que el president de la Generalitat i el rei Felip VI no mantindran una reunió aprofitant la reinauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, tal com exigia Torra en una carta dirigida al monarca. La reunió entre els dos presidents es ve preparant des que Sánchez va arribar al poder, amb el suport del Congrés i dels partits independentistes, i forma part del compromís amb el diàleg que han manifestat totes dues parts per intentar reconduir el clima polític a Catalunya.
Soraya Sáenz de Santamaría anuncia que donarà suport a Maria Dolores de Cospedal si és elegida com a nova presidenta del Partit Popular en el Congrés del juliol. Ho ha dit en declaracions aquest matí a la COPE.
Si ganara la senyora Cospedal, puede saber que desde el minuto siguiente del día 21, donde yo esté, que es lo mismo, y no pido ningún ni quiero ningún cargo, la voy a ayudar para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España. Porque creo que lo mejor para España es que haya un presidente del Partido Popular. Y lo mejor para mi partido.
Precisament avui de Cospedal ha reconegut que la seva imatge s'ha vist perjudicada per haver hagut de donar la cara pels casos de corrupció dins del PP. Són declaracions a Televisió Espanyola.
He dado la cara y he defendido a mi partido de temas que no tenían que ver directamente conmigo, porque es mi partido y porque los miles y miles de militantes del Partido Popular, que son gente honorable, que todos los días se levantan a trabajar y ofrecer lo mejor por sus vecinos y por sus compatriotas, no se merecen que nuestro partido estuviera manchado por las corruptelas o por los robos que hubieran podido hacer algunas personas vinculadas con nosotros en el pasado. No me arrepiento de nada, sé que ha perjudicado mi imagen, lo sé muy bien. Esto es un coste siempre de dar la cara, pero francamente no me arrepiento de nada.
I un últim apunt, la Fiscalia Anticorrupció demana que es processi Rodrigo Rato per cobrar 835.000 euros en comissions a Bankia.
L'expresident de l'entitat bancària i 5 acusats més haurien cobrat comissions a agències de publicitat contractades per Bankia durant el seu mandat. Per aquest suposat delicte de corrupció s'enfrontaria a 4 anys de presó.
I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dani Gómez i el Centre d'Esport Sabadell han arribat a un acord per rescindir el contracte que unia les dues parts la pròxima temporada. Una decisió sorprenent tenint en compte que el Toledà ha estat aquesta última campanya un dels jugadors més utilitzats pel tècnic Toni Saligrat.
Gómez ha atès a Ràdio Sabadell enmig de les seves vacances. El lateral no ha volgut entrar en molts detalls, però sí que ha reconegut que aquesta rescissió és la millor solució a la qual podrien arribar les dues parts.
Al final el club i jo hemos llegado a un acuerdo para rescindir y bueno... creemos que es lo mejor para los dos y ya está, no hay tampoco muchos motivos más. Sí, bueno, ya te digo, son cosas que pasan en el fútbol, al final, bueno, se ha tomado esta decisión por parte de los dos y bueno, yo creo que bueno, es lo único que se puede decir.
Un Dani Gómez que està pràcticament recuperat de la seva lesió al genoll i que el va fer passar pel quiròfan a finals de temporada. Podrà iniciar la pretemporada en plenes condicions i això és un avantatge important ara que haurà de buscar equip. L'ex-arlequinat s'ha volgut acomiadar del club i sobretot d'una afició fidel i que ha quallat a la memòria del jugador toledà.
Un recuerdo muy bueno, la verdad que he estado muy a gusto tanto con los compañeros en el club. Creo que es digno de decir el tema de la afición, creo que es una afición muy buena. Se ha comportado súper bien con nosotros y ha estado en las buenas y en las malas y yo creo que lo mejor me llevo es esto y yo creo que nos tenemos que quitar todos el sombrero ante ellos.
Un cop tancada la seva etapa al Sabadell, Dani Gómez començarà a avaluar les possibles opcions que té sobre la taula a l'hora d'escollir el seu nou futur.
I d'altra banda, fa pocs minuts el club també ha confirmat el que ja va avançar ahir Ràdio Sabadell. El porter Romans Carrillo continuarà al centre d'esports la pròxima temporada i serà jugador del primer equip de ple dret.
El jove porter va pujar al primer equip la temporada passada després de la marxa d'Álvaro Chaparro i amb constància i esforç es va guanyar la confiança de Toni Saligrat, que el va fer debutar segona B en el darrer partit de Lliga contra el Lleida Esportiu. Amb Romans, el centre d'esports s'assegura la porteria de l'any que ve, ja que la seva continuïtat s'afegeix a la del canari Roberto Gutiérrez.
Aparquem el futbol, aconseguir la cinquena Champions de la història del Natació Sabadell serà el principal objectiu de l'equip femení de l'Astral Pool. Així ho ha confirmat la vicepresidenta esportiva del club, l'exjugadora Mercè Vallès.
Ha fet balanç a la temporada i ha començat a parlar de reptes de futur i Mercè Vallès té clar que la Champions és el gran objectiu de l'equip femení, sobretot després de les males experiències que han tingut els dos darrers anys.
Està clar que l'objectiu de la propera temporada és assolir la Champions, perquè ja fa 2 anys que ens hem quedat a les portes i aquest any doncs, a la final i per penals, i sabem doncs, que les jugadores ho tenen molt clar i que volen guanyar una altra vegada la cinquena, bueno, volen assolir la cinquena Champions.
Pel que fa als nois, l'experiència a la Champions d'aquest any ha de servir perquè l'equip del Xava Gómez segueixi creixent. En aquest cas, la vicepresidenta esportiva del Natació Sabadell, Mercè Vallès, rebaixa el llistó i diu que el conjunt masculí tindrà com a objectiu seguir apropant-se al nivell de l'Atlètic Barceloneta.
Els nois, doncs, evidentment, amb l'experiència que han acumulat aquest any jugant a Europa, han tornat a querer ser subcampions de la Lliga regular i, per tant, l'any que ve doncs, sempre intentar millorar un pas més per acostar-nos al Barceloneta. La idea és seguir millorant i en això treballem.
De la mateixa manera, la vicepresidenta del club ha dit que una altra de les seccions que volen seguir potenciant és la de natació artística. Amb tot, l'exigència que té aquest esport ho complica una mica més del compte.
La selecció espanyola masculina de waterpolo lluitarà per les medalles a la superfinal de la Lliga Mundial, que durant aquests dies s'està celebrant a Hongria. El combinat estatal amb el jugador de l'Astralpool, Sergi Cabanes, ha derrotat 9-4 a Austràlia aquesta tarda, als quarts de final de la competició.
El conjunt nacional, amb una gran defensa, ha deixat sense resposta els oceànics, que només han pogut aguantar el ritme dels espanyols fins al descans, amb un 2-2 al marcador. Al tercer i últim període, els de David Martín han millorat molt en atac i això ha permès una victòria còmoda davant Austràlia per 9-4. Un cop més, Sergi Cabanes ha tingut un paper important. Amb aquest triomf, la selecció espanyola es classifica per semifinals de la superfinal de la Lliga Mundial, on es veuran les cares amb Montenegro, una cita que es jugarà demà a 3:15 del vespre.
El Femiesport vol que Sabadell sigui la seva nova casa. L'equip femení de futbol sala, que el passat cap de setmana va pujar a primera divisió estatal, està a punt de signar un acord de col·laboració amb els amics del Pou Nou Escorial, que farà aterrar les vallesanes a la nostra ciutat.
Aquestes dues entitats sempre han tingut una relació cordial i d'amistat, però que ha anat a més després de la desvinculació del Femi Esport del Palau Solità i Plegamans a principis de temporada. Els amics del Pou van posar-se en tot moment al costat d'aquest club i això els ha ajudat molt, tal com reconeix el president del Femi Esport, Jordi Alonso.
Nosaltres teníem un acord amb Palau que, malauradament, doncs, per coses del futbol sala, que, com ha funcionat fins ara, doncs, es va trencar gairebé a inici de temporada, hem patit molt aquest any. Ahir es va desvincular definitivament, oficialment, en assemblea, i nosaltres portàvem ja uns mesos també treballant amb els companys d'amics del Pau Nou Escorial, doncs, que ens han facilitat pista durant aquest últim tram, que ens ha ajudat moltíssim, i bé, anar parlant i anar coincidint amb futur i amb plantejament futur, no?
Aviat assignarà aquest acord de col·laboració que farà més forts els lligams entre els dos clubs i que situarà el Femi Esport a Sabadell. I és que els dos últims partits al Vallès d'aquest equip han estat al Pavelló del Nord. Diu Jordi Alonso que estan encantats amb aquest equipament i que s'han adaptat molt bé. A més, el president del Femi Esport afirma que amb la seva arribada a Sabadell la ciutat gaudirà de partits de gran nivell a primera divisió.
És el segon que juguem, ens hem sentit molt, molt, molt com a casa en aquests dos partits que hem jugat. A més, un d'ells retransmès per Esport 3, que també creiem que és una oportunitat pel municipi de Sabadell perquè es vegi les magnífiques instal·lacions que té. Avui ha sigut el segon i ens ha portat moltes hores. Esperem doncs, això, que sí, que primera puguem portar-lo aquí, que es puguin veure partits molt macos, hi ha equips molt potents, sabem que si pugem doncs ens tocarà un any també complicat, difícil de patir.
Així doncs, caldrà esperar que es faci oficial aquest acord, que podria modificar una mica el nom de l'equip abans de l'inici de la pròxima temporada, en la qual, recordem, el Femi Esport militarà a l'elit del futbol sala femení espanyol.
I acabem parlant del míting de Sabadell que es disputa demà i serà una de les proves que tindrà la sabadellenca Montse Mas per acabar de preparar el campionat d'Espanya. Una cita que se celebrarà el 21 i 22 de juliol a Getafe i que és el gran objectiu de l'atleta del Futbol Club Barcelona.
Montse Mas ha canviat els plans dels últims anys i aquesta temporada està entrenant més que no pas competint. Això fa que sempre afronti molt motivada qualsevol prova. Demà, el míting de Madrid buscarà apropar-se o millorar els 4 minuts 15 segons que té com a millor marca personal als 1.500 metres. Tot pensant en arribar en un gran estat de forma aquest estatal de Getafe. Montse Mas explica el treball que estan fent aquests últims dies.
Aquestes últimes setmanes ja són entrenaments molt intensos, curts, intensos, pensant en això. Pensant ja en aconseguir aquestes marques bones i no només això, sinó aconseguir la posta a punt final pel Campionat d'Espanya, que és l'objectiu principal.
Demà a la tarda, la població de Moratalaz es portarà a terme aquest míting de Madrid d'atletisme. 2 setmanes més tard, Montse Mas afrontarà el míting de Barcelona, última prova abans de l'estatal de Getafe, el 21 i 22 de juliol.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 21 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, i que també podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.